El que sigui necessari, perquè ho hem de tancar, això, ho hem d'acabar.
Doncs vinga, va. Quin equip havia sortit? No és el grup del Barça.
El D, Galatasaray. El D, el grup del Lokomotiv de Moscou, del Porto i del Schalke.
El grup de les rebaixes.
És el trofeu naranja fet grup de la Champions.
Teresa Herrera, una mica.
Això és la lliga de mitjans, això, Garri.
Sí. No, una mica més a nivell, Arbusà. Una mica més a nivell.
Pel de respecte,
Aquí competeixen de moment el grup C i el grup H, però el del Barça, insisteixo, si li acaba caient l'Inter, serà un grup guapo.
I si li cau a l'Atlético?
Young Boys.
Tampoc no està malament. Ara cau o el de l'Atlético o el del Barça, l'Inter.
Un equip suís, el Young Boys. Què sabem del Young Boys? Sabem si juguen un 4-4-2, un 4-3-2-1, sabem alguna...
Depèn del partit.
Sabem que debuta a la Champions, això sí. Mm-hmm. I que els equips suïssos els tenim molt mal conceptuats, però el Basilea ha anat fent feina en els últims anys.
Mm-hmm. Anem a veure quin grup va, doncs, l'equip del Young Boys. Ara mateix són les 7:01, Catalunya Vespre, d'aquí una estona amb el Kilian Sabrià, però estem en el moment culminant d'aquest sorteig, al Barça, que li toca Tottenham, PSV...
L'H.
Young Boys amb el València.
El de la Juventus, United i València.
Per endolcir-lo una mica.
Ens ha donat un respir, perquè si no...
Com a mínim el València va a l'Europa League. Sí. Això ja ho tenim.
I d'entrada sembla que es disputa el segon lloc amb el United, no? En si ve la Juve...
¿Por qué no puedo estar primero, Ernest?
Sí, es que
estás todo el rato diciéndome que me voy fuera.
No, però si t'estic dient que tu vas primer i que el segon lloc se'l juguen United...
Bueno, ja, però és que jo no entreno a la Juve.
Ah, tu ara ets Mourinho.
¿Qué estás equivocando?
És que t'assembles molt a Cristiano.
¿Vos que somos portugueses?
Sí, no, això és evident.
Això és molt lleig, confondre tots els portuguesos, Ernest.
Sap greu.
Vale que tenemos un poco de bigote, pero no hay para tanto.
Bueno, és igual. No ens fiquis amb jardins, nen, va.
Estrella Roja.
L'Eu al G, no?
Estrella Roja, que va guanyar
la Champions. L'Eu al G, sí, el grup del Bayern o del Madrid.
No, ja posem molt del Madrid i ja el fem allò ben maco.
Estrella Roja, Champions, l'any 1991.
Sí.
Hi havia Boban en aquell equip?
Jo crec que sí.
No? Savicevic, potser, fins i tot.
Rosinecki.
El C, doncs podia anar al C, ha anat a la part de dalt amb el grup del PSG, per tant, PSG, Nàpols, Liverpool, Estrella Roja.
Els dos candidats a grups de la mort en l'últim moment han tingut un respir. Sí. Però vaja.
Tot i així estarà bé,
Vull dir. Sí. PSG, Nàpols, Liverpool és un tros de grup i Juve, United i València,
déu-n'hi-do. Que ha fitxat Ancelotti aquest any.
Sí, sí.
Per tant, és un equip que pujarà.
Que anem avançant i no surt l'Inter,
No, però l'Inter donarà ara el salt de qualitat a un d'aquests dos grups. Si és el de l'Atlético, Atlético-Borussia, Monaco-Inter, serà un grupet maco també. I si és el del Barça, per nosaltres Bruges molt atractiu,
tocar?
Però certament
Jaume,
exigent.
Bruges pot tocar?
Bruges pot tocar, sí. No hi hauria incompatibilitat, ho crec.
Doncs va, Roger.
Sí, mira quantes boles.
Bola calenta, Roger.
Allà hi va Diego Forlán, que es pren el seu temps. El Bruges, el grup A, el de l'Atlètic de Madrid, Borussia de Dortmund, Mònaco i Bruges.
Doncs si no ho hem dit malament, l'Inter pel Barça.
No ho has dit malament, no. L'Inter només pot anar al grup B.
Ole. Doncs no, tot costa estar molt content.
Fantàstic.
Sí, quan el Barça quedi... Tindrem una Champions apassionant.
Quan el segon de grup,
Garriga.
Vindreu aquell dia.
Sí, de cop al vot. Bones notícies.
És que és tan fàcil que
vingueu. Tu pots quedar segon de grup i guanyar la Champions. Sí. De fet, explica-li al Madrid que l'any passat va quedar segon de grup.
Val, però un moment, l'Inter és...
Home, no és l'Inter de Mourinho, però segueix l'Inter.
Tampoc mitifiquem ara,
No, l'Inter té més... passat té més història que present, és veritat que...
Està renaixent una miqueta.
Sí, ho estan intentant, però ara, per exemple, em sembla una bona notícia no haver-los venut Rafinha, perquè si no...
Sí.
No, però de fet és pitjor perquè van fitxar Nainggolan i aquell dia reservin cames.
Que li trencarà la cama a Rafinha si és que encara continua
a Barça. Una vegada.
A veure.
El Victoria Pilsen, el grup del Madrid. Real Madrid.
És una pudica. El més divertit del sorteig són les reaccions del Garriga.
A veure, Garriga, ara digue'm, mira'm de veritat, mira't seriosament els dos grups, el del Barça, Tottenham, PSV, Inter, el Madrid, Roma, CSKA de Moscou i Victoria Pilsen.
No.
Digue'm quin grup et ve de gust seguir, quins partits miraràs.
Home, quals del Barça?
Doncs ja està.
Però és que el Garriga està a nòmina del Barça i, per tant, ell va amb el Barça.
Sí. Estic molt a nòmina.
Tens cap dubte que el Barça passarà? Ara és allò que és el tall del febrer, però crec que el Barça passarà.
Però un moment.
Passarà, sí, però com?
Però l'Inter és un equip que juga de manera que no li va bé al Barça. Vull dir, això almenys serà incòmode.
Sí.
Tancadets allà darrere.
Jo estic amb la Sònia. Jo crec que el Barça passarà. El que passa és que, a diferència d'altres mesos d'agost, el que no pots assegurar És que passarà com a primer del grup.
Sí, sí.
I que ens divertirem.
Efectivament, l'Inter al grup B, perquè a l'altra banda hi havia la Juve, l'AEK d'Atenes acaba el grup E, Bayern, Benfica, Ajax, AEK.
No, però més que res una qüestió de desgast. El Barça es desgasta i el Madrid va a Europa de puntetes.
El que és evident que Valverde ara mateix content no deu estar.
Quan afronteu la temporada, l'afronteu pensant en si els jugadors del Barça es cansaran molt o poc o en veure partits que valguin un ral.
En veure si al final aixecaran títols o no aixecaran títols.
I a veure, estáis hablando de que estamos jugando con un 4-3-3, ¿no? Que en teoría vamos a ganar
es
con esto,
¿no? Es lo importante, ¿eh?
No 4-4-2 como el año pasado, que era...
Bueno, companys, per tant, grup del Barça, ho podem ja confirmar, Barça, sí. Tottenham, PSV, Inter, grup del Madrid, Roger Bussà.
Roma, CSKA de Moscou, Victoria Pilsen.
Molt bé, doncs fins aquí aquest sorteig de la Champions, ho dic perquè tenim ja el Kylian que està a la línia de sortida.
Deixa-li el Mourinho, el Kylian, si vol.
Exacte.
Ja vengo contigo, Kylian, que aquí no me respeten.
Molt bé, de segona veu, ja pot pujar.
Exacte, venga.
Tot teu, Kylian, un plaer, demà més.
Només
4...
per resumir, perquè ja ho heu dit, però sí. Veig que no esteu molt preocupats pel grup, no?
No, jo estic més il·lusionat que preocupat.
Perfecte, ja està.
Ja està. No. Siempre positivo.
Pues, que estàs preocupat, tu, Kylian?
No, no, però home, em semblaven bons equips.
Sí,
no?
Sí, sí,
però
són bons equips.
És que el Barça ho és, aquesta... eh?
O sigui, clar, a veure. Quan participes en una competició que es diu Lliga de Campions i no Lliga de Coixos, en principi, es tracta de que hi juguin bons equips. Aquesta és la novetat d'aquesta temporada.
Molt bé. Doncs hem quedat convençuts. Tranquils. Endavant Catalunya Vespre. Endavant el Catalunya Vespre. Gràcies, companys.
T'esperem dilluns, Kylian.
Absolutament, allà hi
serem. Estàs en forma?
Sí, sí, una mica coixos, però vindrem. No? Comença el Catalunya Vespre.
Catalunya Ràdio.
I a banda del sorteig, Barça, Tottenham, PSV, Inter, ja hem sentit les valoracions dels companys d'esports, més coses del dia, la manifestació de Ciutadans contra la violència ja té denúncia per violència. Del Càmera de Televisió Agredit, i són les 7 i 6.
Catalunya Vespre. Edita i presenta Kylian Sabrià.
Denúncia presentada, per tant, davant dels Mossos. Per això...
Fuera! 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 Fuera TV3!
I el que ve després. Això mentre Ciutadans va al defensor del Pueblo per dir que se senten indefensos.
I, en canvi, el vicepresident del govern, Aragonès, els demana que no tirin cordes.
Per un grapat de vots que es creuen que poden aconseguir, no val la pena, no val la pena que es posi en perill la pau social.
I en tot això apareix Casado del PP i diu que l'independentisme ha estat sempre violent.
Van por la calle como matones, pegando a la gente...
Entre altres coses, ha dit això, sí. Per cert, que això de fer servir l'espantall de la violència no és cosa només d'aquí.
Trump diu que si les eleccions les guanyen els demòcrates, hi haurà violència.
Ja veiem com se les donen aquí i a fora. La Fiscalia, mentrestant, qualifica de sarcasme que Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig recusin un tribunal que no el jutjarà perquè diu que estan en rebel·lia i fugits de la justícia.
Tampoc veu motius perquè la resta de processats demanin la recusació dels 5 magistrats del Tribunal Suprem que s'encarregaran del judici per l'1 d'octubre.
Per tant, demanen que no s'atengui aquesta recusació. Ells no poden dir que no, només poden fer demanar que no s'accepti aquesta recusació. L'extrema dreta alemanya, allà també n'hi ha, es torna a mobilitzar aquesta tarda a Chemnitz contra la política migratòria de la cancellera Merkel.
Aquesta nit, un atac xenòfob ha ferit un jove d'origen sirià a Wismar, al nord del país.
I avui, per canviar de to, tot una altra manera de plegar-se en els carrers i a les places. Jornada castellera, de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès.
Vinga, colla vella, que el pot tornar a completar. Atenció a la vella, perquè treu els dosos. La vella que el tornarà a completar, el tornarà descarregada ja de la seva història en l'època moderna. Els sisens que sortiran. Vinga, vella, la gloriosa que torna a fer el castell total. Espectacular, la colla vella.
I tanca amb 10 castells de gama extra i amb la colla vella enregistrant la millor actuació de la plaça.
I aquesta emoció en les narracions en efecte en els programes i en les connexions que s'ha fet en aquesta casa. Són les 7 i 10 minuts. Montse Gomelles, i les carreteres?
Doncs ara mateix els punts conflictius són a l'A2, 2 quilòmetres de retenció, Sant Joan Despí per entrar a Barcelona, i a la mateixa 2, a Castellolí, cues entre En els dos sentits de la marxa, volíem dir. També la B30 aturades a Barberà del Vallès, sentit sud, per enllaçar la C58 a la C17, circulació intensa a Granollers, per unes obres que obliguen a tallar un carril, i a la B24 lentitud a Cervelló en direcció a Vilafranca. Pel que fa a les rondes de Barcelona, la de dalt continua les obres a la Vall d'Hebron, que provoquen uns 2 quilòmetres d'aturades entre Horta i Vallcarca, en sentit Llobregat, i a la ronda del litoral també hi ha aturades entre Montjuïc i Colón, això cap al nus de la Trinitat, i en sentit Llobregat entre Sant Adrià i la Barceloneta.
Tot això al Facebook del Catalunya Vespre i al Twitter @catvespre.
I ara fem temps, que és precisament el que no ens sobra en aquesta edició una mica més reduïda, perquè ja sabem els rivals del Barça a la Champions: Tottenham, PSV i Inter, un grup que els companys d'esports diuen que serà divertit. Bé, no sé si el temps és divertit, Eloi Cordomí.
Sí, però menys que no pas ahir.
Menys que ahir? I més sí. Que demà?
Més que demà...
Ho dic per allò de la medalla aquella famosa, de menys que ahir, més que demà.
A veure, una mica menys que aquesta matinada, perquè aquesta matinada es preveu una altra vegada tempestes. Ahir vam tenir tempestes molt fortes, ara en tenim alguna tan sols al Pallars Sobirà, al Garrotxa, al Gironès, al Vallès Oriental, ja fenòmens més aïllats, però preveiem que entre la matinada i demà a primera hora es puguin reactivar algunes pluges en punts de la costa i del prelitoral, entre la Costa Brava, Costa Central i nord de la Costa Daurada. Llavors, demà segurament a mig matí tindríem una mica de pausa i a la tarda passarà com avui. 4 ruixadets a les comarques del nord-est i unes temperatures que es mantenen sense gaires canvis, encara amb molta xafogor a la costa i una mica més frenades a l'interior. I al cap de setmana mantenim encara el mateix estil de temps, eh?
Doncs estarem pendents de mantenir-lo i de saber-lo a través de les vostres connexions. Gràcies, Eloi.
Que vagi bé.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
I aquí mantenim el compromís d'explicar tota l'actualitat de manera ràpida. I la primera és la confirmació, tal com vam avançar ahir al Catalunya Vespre ja, que el Càmera de Telemadrid, agredit en una concentració de Ciutadans, ha presentat denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. Bàsicament, ras i curt, per això. Aquest era el moment en què el Càmera va rebre, a partir d'aquesta discussió, creient que era de TV3, més d'un cop de puny per part d'uns manifestants, bàsicament d'aquesta senyora que li deia que era de TV3, i a partir d'aquell moment és que m'està picant. Arnau Maimó, ara la policia obrirà una investigació, eh?
Sí, per identificar, si escau, detenir les persones que van agredir al Càmera. Víctor Albert, que no ha volgut parlar a micro obert, ha explicat aquesta emissora que deixa temporalment la professió i que torna a la seva ciutat natal, Alacant.
Davant d'aquests fets, condemna dels col·legis, no podia ser d'una altra manera, dels col·legis de periodistes de totes.
Sí, la Federació de les Associacions de Periodistes Espanyols i la Xarxa de Col·legis Professionals de Periodistes d'Espanya rebutgen l'agressió, que consideren un greu atac a la llibertat d'informació. Pedro Lechuga és el portaveu.
Rechazamos que cualquier compañero trabaje en el medio que sea, pues sea agredido o intimidado por las personas que acuden a este tipo de actos, porque al final es un ataque directo y frontal a la libertad de información. Nosotros los periodistas estamos desarrollando nuestra labor y esa agresión o esa intimidación al final atenta sobre todo con la salud de la democracia.
Condemna rotunda també dels comitès d'empresa de Telemadrid, de TV3 i de Catalunya Ràdio, que han emès un comunicat conjunt, i també dels consells professionals de TV3 i Catalunya Ràdio.
Primer, condemna rotunda a la violència i a l'agressió del company.
Com sentim en veu del president del Consell Professional de TV3, Lluís Caelles, denuncien que aquesta agressió és el resultat d'una campanya de desprestigi i d'odi cap als mitjans públics de Catalunya.
I mentrestant, el president del Partit Popular, Pablo Casado, acusa l'independentisme de violència, de ser violent i de ser-ho sempre. I la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, se'n va a Madrid a demanar l'empara al defensor del poble.
Van por la calle como matones, pegando a la gente.
Quien rompe la convivencia es quien quiere expulsar de las fiestas populares, de los espacios públicos y de los edificios a los que no piensan como ellos.
Doncs això han fet tots dos, mentre des del govern el vicepresident Pere Aragonès acusa Ciutadans de sentir-se còmode quan hi ha tensió al carrer.
Per un grapat de vots que es creuen que poden aconseguir, no val la pena que es posi en perill la pau social.
doncs ja hem sentit com estan les coses a l'àmbit de la política i de les declaracions i dels posicionaments, mentre des de l'altra perspectiva, la judicial, que hi té una connotació molt i una entrada molt directa en la política, tenim la Fiscalia avui qualificant de sarcasme que Puigdemont, Ponsatí i Puig demanin la recusació d'un tribunal que no els acabarà jutjant perquè han marxat a l'estranger. Pilar?
Doncs també rebutja apartar del judici els 5 magistrats que s'han d'encarregar de jutjar l'organització de l'1 d'octubre, tal com demanen la resta de processats que són a la presó pel procés. En l'escrit argumenta que l'únic que busquen és endarrerir la celebració de la vista.
I mentrestant, sobre el cas Llarena, que també hi té una relació, perquè en aquest cas és la justícia belga mirant-se l'espanyola, mirant-se concretament el jutge Llarena, Bèlgica aspira a un clima de bona entesa amb l'estat espanyol.
Je crois qu'il faut maintenant laisser les autorités judiciaires travailler ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire. On les met vraiment le plus possible en contact.
Això és el que espera el govern belga del cas de la demanda civil contra el jutge del Suprem, Pablo Llarena. El ministre d'Exteriors, a qui estem sentint, Didier Reinders, ho ha dit des de Viena, on ha coincidit amb el ministre Josep Borrell i els altres homòlegs europeus. També ha afegit que cal deixar que les autoritats judicials treballin plegades. Llarena està citat per dimarts que ve, arran de la demanda presentada per Carles Puigdemont i 4 consellers catalans que són a l'exili, que l'acusen de vulnerar el seu honor i el dret a la presumpció d'innocència. Més coses amb la justícia pel mig. Justícia, en aquest cas el departament, que nega tracte de favor als polítics presos als centres penitenciaris de Catalunya. El departament ha respost amb aquests desmentiments a les acusacions del Partit Popular, del Partit Popular Català, del PP Català, sobre greus tractes de favor, diuen, als polítics independentistes per les nombroses visites d'autoritats que tenen. Mercè.
Doncs sí, el mateix Xavier García Albiol considera que el tracte a favor és tan greu que reclama que se'ls torni a traslladar a presons espanyoles.
Si fa falta, doncs es corregeixi i algunes d'aquestes persones vagin a presons a fora de Catalunya, on se'ls tracti amb normalitat.
Passen 2 minuts ara d'un quart de vuit. Hem tocat la qüestió de la política catalana, de la política relacionada amb el procés. Ara ens vindran tota la resta de notícies del dia.
Amb Catalunya Ràdio, dona color al teu estil.
Fes camí amb sabates noves. It's Audi Time. Unitats en estoc a Audi Retail Barcelona. Diferents talles i colors. Ofertes vàlides només fins al 31 d'agost o fi d'existències per a vehicles matriculats. Descobreixeu a Barnavagen, al carrer París 208, cantonada Balmes, al centre de Barcelona. Audi Retail Barcelona, Punès.
Al Summer Outlet de Ford tenim descomptes únics en vehicles d'estoc. Només fins a final de mes. Estoc. Perquè te'l puguis endur aquest estiu. Estoc. Amb descomptes de fins a 4.500 euros en un Ford Fiesta o fins a 7.000 en un Ford Kuga. Estoc. Informa't de tots els descomptes i condicions a Ford.es. Estoc.
Una promoció que fa temps que no es veia. Finançant amb FCE Bank. Estoc. Xarxa Ford de Catalunya.
Uns bons texans serveixen per anar a l'escola, a l'aniversari dels companys de classe, al parc amb els cosins. Per això aquest any tens el 30% de descompte en la segona unitat de texà de la marca Brotes. A més de tenir totes les opcions, el millor finançament i fins al 10% de regal per les properes compres. Tria la teva tornada al col·legi al Corte Inglés.
Es coneixen, són amics i ho saben tot l'un de l'altre. O potser no. Rols de parella amb Llucià Ferrer. A TV3, aquesta nit.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
I ara ens mirarem l'IRPF. Tal com se mira el govern espanyol i com voldria que se'l mirés, potser no tant, Podem. Perquè el govern de Pedro Sánchez estudia en efecte pujar l'IRPF de les rendes més altes, però no tant com voldrien els podemites. Cal recordar, de tota manera, i és molt transcendent, que necessiten el seu suport per aprovar precisament els pressupostos i que per això n'estan parlant. Això dit sobre això, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Lo único que el gobierno ha planteado en las reuniones ha sido la posibilidad de estudiar, de explorar las rentas por encima de 150.000 euros, que evidentemente no pertenecen ni a clases medias ni a clases trabajadoras.
Doncs davant d'això, els tècnics d'Hisenda, que en saben d'això, han fet càlculs del que significaria pujar l'IRPF pels ingressos superiors als 150.000 euros.
A Catalunya hi hauria 22.000 contribuents afectats, el 0,6% del total. A Espanya serien un 0,5, és a dir, 90.000 declarants. Els tècnics d'Hisenda preveuen que pagarien 4.400 euros més de mitjana i això permetria recaptar 400 milions i creuen que hi ha marge per a pujar més l'IRPF. Proposen fer-ho en tres trams, 120.000 euros, 175.000 i 300.000, com va fer el govern del PP dos anys, fins al 2014.
Doncs això és una hipòtesi que acabarà sent realitat en bona mesura, no sé si exactament amb aquest detall de números, però sí aproximats. Això no és cap hipòtesi, ha estat una realitat i a més ara reapareix. El conflicte entre el taxi i els BTC, que aquest estiu ha paralitzat els carrers de Barcelona, també de Madrid, i que, a més d'altres ciutats, i que ara ha ressorgit al Congrés dels Diputats. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha assenyalat que les comunitats autònomes podran, si ho volen, regular el sector dels vehicles de lloguer amb conductor.
Nuestra propuesta de facultar a las comunidades autónomas, sin embargo, no es de imposición. De modo que las comunidades autónomas que renuncien a facultar esta actividad en su territorio siempre podrán acogerse, como hasta ahora, a la ley estatal.
Doncs el govern espanyol, que no vol imposar, sinó que vol permetre que les comunitats autònomes, aquelles que ho vulguin, puguin tenir-hi veu i decidir sobre les relacions entre el taxi i el BTC. Parlant d'imposicions, aquests que ara sentim sí que voldrien imposar. Són l'extrema dreta alemanya que torna a sortir al carrer a aquesta hora a la ciutat de Chemnitz amb milers de persones que es concentren al costat de l'estadi d'aquesta localitat en contra de la política migratòria de la cancellera Angela Merkel. Manifestació, una vegada més, d'ultradretans al carrer. Què està passant? Què ha passat fins ara, Marina?
Doncs fins ara, de moment, poca cosa. La manifestació estava convocada a les 6, ha començat amb mitja hora de retard i, de moment, els concentrats són a la porta de l'estadi, a les seves portes, fent alguns parlaments, i també s'han pogut veure salutacions feixistes. Recordem que aquesta és la tercera manifestació en pocs dies a Chemnitz, que s'ha convertit en el centre de les protestes arran de la mort a ganivetades d'un alemany, presumptament, a mans d'un iraquià i d'un sirià.
La immigració no és només un problema d'Alemanya.
There is a perfect storm based on warnings, counter-warnings, which is gathering around and due to the dilemma, which is a true dilemma.
No només és un problema en efecte d'Alemanya, és un problema de tots i sobretot d'aquells països d'on surten aquells que han de migrar, els que han d'escapar-se del seu país. I ara sentíem com parlaven d'una tempesta perfecta. Així és com l'enviat especial de l'ONU a Síria defineix la imminent ofensiva del règim de Bashar al-Assad al nord-oest de Síria. Estafen de Mistura, que és aquí sentíem, demana avui a Rússia i al govern sirià que aturin els preparatius d'allò que es coneix, d'allò que ja es comença a dir com l'atac definitiu, Toni Noguera.
Fa dies que les notícies parlen d'aquesta ofensiva a Idlib, l'única província que no està sota el control del govern de Bashar al-Assad. De Mistura ha demanat evitar la precipitació davant el dilema que suposa derrotar milers de combatents terroristes que s'amagarien entre gairebé 3 milions de persones atrapades a la darrera zona de distensió del país. L'ONU ha reclamat que s'obri un corredor humanitari segur per poder-les evacuar.
Doncs, atrapats a l'hora de sortir, a vegades atrapats a l'hora d'entrar. I aquí és on torna a haver-hi paper, que de moment no està exercint, d'Europa. I aquesta és Federica Mogherini, que és l'alta representant de la Unió Europea, que admet que cal trobar una fórmula, ja va sent hora que la trobin, primer que l'admetin, ja ho han admès, que cal trobar una fórmula, l'haurien de trobar, per gestionar els desembarcaments d'immigrants rescatats a la Mediterrània. Per això demana una actitud constructiva a tots els estats membres.
Itàlia, però, es nega a seguir com fins ara i demana que es fixi un mecanisme rotatiu de ports perquè hi desembarquin els immigrants africans rescatats i d'aquesta manera quedi repartida la càrrega entre tots els estats membres. La qüestió migratòria és un dels temes que s'ha debatut a la reunió informal que els ministres de Defensa i Exteriors de la Unió Europea han fet a Viena.
Doncs, mentre no hi hagi mecanismes, sobretot, diguem-ne, ja estables i definitius, tot dependrà de les habilitats a mar de salvar aquells que intenten traspassar la frontera que ara mateix suposa la Mediterrània. I en aquest cas tindran una ajuda, ja l'han tinguda, però ara a més serà més oficial. Proactiva Open Arms rescatarà immigrants a la deriva a l'estret de Gibraltar i al mar d'Alboran. És el que faran en col·laboració a Salvament Marítim, atès que la meitat de les persones que intenten arribar a Europa per mar ho fan pel sud d'Espanya. En conversa en Catalunya Ràdio, el fundador de l'ONG, Òscar Camps, ha agraït al govern espanyol que hagi acceptat el seu oferiment.
I també hem de posar en valor, no?, que un govern europeu accepti la col·laboració d'una ONG davant d'una situació com aquesta, també ho hem de posar en valor, perquè això no ha ocorregut, no ha passat mai, no? O no tinc constància que hagi passat.
Doncs de moment intentaran que allò que estigui a les seves mans acabi funcionant, cosa que ja ha passat quan han estat fent-ho a la Mediterrània, en altres contrades més llunyanes que no pas aquestes a les quals estem fent referència. Ara sí que anirem a contrades molt llunyanes. Tot i això, tot i que siguin llunyanes, el problema és molt pròxim, perquè afecta persones humanes i un grup molt important de persones humanes. I, a més, també afecta dirigents que havien tingut una gran fama, que havien obtingut premis molt destacats com el Premi Nobel i que ara estan, podríem dir, a la picota.
She was in a position to do something. At the very least, she could have kept quiet. There was no need for her to be the spokesperson.
Aquestes són les dures, molt dures, duríssimes declaracions de l'alt comissionat pels drets humans de l'ONU, Zaid Raad al-Hussein, que considera que la Nobel de la Pau, a ella fèiem referència, a Aung San Suu Kyi, hauria d'haver dimitit davant de la repressió de l'exèrcit de Birmània contra els rohingyes.
Una campanya militar que l'any passat va causar milers de morts i més de 700.000 refugiats d'aquesta minoria musulmana. Assegura que, tot i haver tingut l'oportunitat d'actuar contra el que l'ONU acaba de qualificar de genocidi, Suu Kyi va optar per convertir-se en l'altaveu de la cúpula militar birmana.
Doncs això és el que va fer, i molta gent li tira encara que fes això i que no fes alguna altra cosa com la de dimitir, com ara hem sentit de l'alt comissionat pels drets humans de les Nacions Unides. Hem fet una ullada al planeta, ens queden 4 minuts, tenim poques mirades a fer encara, però vaja, la vista ràpida per problemes molt més pròxims. I per les possibles solucions, un estudi de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha descobert un biomarcador en sang que permet detectar precoçment la malaltia de l'Alzheimer en persones amb síndrome de Down. I això té transcendència perquè és una simple analítica de sang, una nova eina que és molt més accessible i de baix cost, una recerca que publica la revista The Lancet Neurology. I aquest estudi, que podria suposar un canvi de paradigma en el diagnòstic de les malalties neurodegeneratives en la població en general, perquè es podrien detectar amb més temps i amb més precisió, és molt destacat per persones amb la síndrome de Down. I n'hem volgut parlar amb algú que en sap molt, amb el doctor Rafael Blesa, cap del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau.
La clau de la troballa. Proteïnes abans indetectables.
Quan les persones amb síndrome de Down tenen un augment en plasma d'aquesta substància que es diu el neurofilament, ens assenyala que són persones que estan a altíssim risc de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer.
Avantatges de detectar la malaltia de forma precoç.
No és improbable que nosaltres puguem fer diagnòstic precoç entre els 10 i 5 anys abans que la malaltia comença a presentar-se en forma clínica. Creiem que és d'una gran rellevància perquè l'única manera de poder controlar la malaltia d'Alzheimer és poder fer el diagnòstic en etapes que encara no s'hagi degenerat la neurona suficient com per tenir demència.
I no només amb l'Alzheimer.
Pot aportar coses noves amb patologies que fins ara hem anat molt lents a l'hora de poder fer la recerca. L'Alzheimer, el Parkinson, l'esclerosi lateral amiotròfica, l'esclerosi múltiple.
I atenció a l'última pràcticament de l'informatiu, aquesta que genera una sorpresa en una ministra, fins i tot. La Direcció General de Treball dona el vistiplau a la creació del primer sindicat de treballadores sexuals. I això provoca que la ministra de Treball, Magdalena Valerio, posi el crit al cel i no tingui cap problema per afirmar això.
Sinceramente lo voy a decir, me han colado un gol por la escuadra.
Gol per l'esquadra. Maria Núria Rebella, bona tarda.
Bona tarda.
Així les coses, amb el gol inclòs, ara què passa amb aquest sindicat?
Sí, un gol que és bastant inaudit, aquest reconeixement públic per part d'una ministra. Doncs Valerio ja ha avançat que acudirà a l'advocacia de l'Estat perquè anul·li aquesta resolució i també demanarà explicacions al seu departament per saber per què s'ha donat llum verda a aquest sindicat fet totalment contrari a la idiosincràsia que defensa el govern.
Absoluta contundència. Este gobierno no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal y que además vulnera los derechos fundamentales de las mujeres en general y también de los hombres.
Des del Sindicat de Treballadores Sexuals, OTRES, han manifestat la seva perplexitat per la reacció de la ministra i li recorden que compleixen tots els requisits legals. Asseguren que Valerio sembla que defensi els interessos de la patronal dels bordells i no els dels treballadors.
I l'última, per la música.
Festa major d'hivern, senyores del Banana Beach.
Amb Quimi Portet, que actua al Festival Acústica de Figueres aquesta nit, a la primera jornada del festival, fins al 2 de setembre passaran per l'acústica, entre d'altres, grups com els Love, Love of Lesbian, els Catarres, Mishima o La Raíz. Bé, no és festa major ara mateix, però sí que és la festa major de l'actualitat, podríem dir, el Catalunya Vespre, que acaba en aquest punt i que tornarà demà al mateix, a les 7. Que vagi molt bé.